Molt bé, temps del temps, i sí que nosaltres són uns minuts que passen del punt de les 12, com els hem anunciat sempre en aquest espai dels dijous a fons, doncs tenim els professionals que ens acompanyen en aquest magasin malari aquí, i per el que fa en aquesta emissora Ràdio Tordera. Avui, com els hem dit, una persona, la nutricionista i dietista, el Sílvia Vendrell. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
I que bé, doncs ja podem donar com a notícia que has tingut que venir una mica més a poc perquè hi ha un incendi amb la zona. Doncs diem-ho de la ferreteria Grimal, no?
Sí,
més o menys,
sí,
allà en aquells contenidors. Segurament que...
No és res, però... Em sembla a mi que està tot controlat, però...
Molt bé. Ara els informatius s'han apropat cap allà per poder-ho explicar més puntualment. I bé, doncs, Sílvia, sí que jo volem parlar avui de dos temes. I bé, què podríem dir que és una dieta nutricionista? Ens has de parlar de dietista. Vale.
A veure, dietista i nutricionista...
És el mateix.
Més que ser el mateix, sempre va junt, diguem, o hauria d'anar junt. Si parlem només de dietista, és una persona que no té la carrera universitària, sinó que té un mòdul. I, en canvi, si diem dietista, nutricionista o només nutricionista, és una persona que ja té la carrera universitària.
Va.
Seria aquesta la diferència. El que passa que, clar, a nivell de carrera no se sap massa, això.
Una persona, com arriba a fer una dieta amb un nutricionista, sí, dietista, amb una persona amb una carrera universitària, com tu dius, aquesta persona, si arriba a fer, doncs, una dieta que normalment sempre les feu personalitzades,
sí,
Sílvia.
És la, sí, la idea és fer-la personalitzada. O sigui, d'aquí la cosa aquella de que no traiem una dieta sota la taula. A vegades hi ha gent que es pensa que el primer dia sortirà d'allà amb una dieta,
sí,
i en realitat no. O sigui, no seria personalitzada. En el moment en què la traiem de sota la taula... senyal que ja estava feta d'abans, no l'hem fet en les condicions d'aquella persona. Quan es diu personalitzada, és en molts nivells. És a nivell del pes de la persona, de la talla, de la composició corporal que té aquella persona, però també en base als seus horaris de feina, si treballa, si no, el tipus de feina, si fa activitat física o no en fa, evidentment la seva edat, si té fills, si no en té, si està casat, si no... O sigui, una miqueta és això. O sigui, el que fem, a mi el que m'agrada és que els nutricionistes ensenyem a menjar, però per ensenyar a menjar ens hem de adaptar una miqueta a la situació que té aquella persona. Perquè una dieta pot ser ideal, però si no la pots seguir, perquè, no ho sé, perquè jo t'he posat dinar a la una i resulta que no pots dinar fins a les tres, doncs ja no la farem bé, no?
I té a veure els horaris que menja un client, per exemple, l'horari que fa els àpats?
Sí, o sigui, no tant l'hora en si, sinó que sempre no hauríem de passar mai tres hores entre àpat i àpat, més de tres hores entre àpat i àpat. És a dir, a mi m'és igual si dines a la 1 o dines a les 4, però dines sempre, i segons l'hora que dinis, doncs potser haurem de fer dos esmorzars o dos berenars. Es tracta una miqueta d'això, d'adaptar-nos en funció al tipus de feina, en aquest cas, quan parlem d'horaris. Per exemple, les persones que fan torns, i cada setmana o cada dues setmanes van canviant, ara torn de matí, torn de tarda, torn de nit, doncs home, són persones que sol costar més a nivell de dieta. Tot depèn, si per exemple són dues setmanes seguides de torn de matí, i després hi ha dues de tarda, és més fàcil que si és una de matí, una de tarda, perquè el cos, clar, no s'acaba d'acostumar mai.
Clar.
De totes maneres, jo el que sempre intento és que sí, que el cos no ho noti massa. Ja ho nota amb hores de son, però que a nivell de menjar no ho noti massa. Llavors jo el que faig és fer sempre tres plantejaments, els dono tres papers, i jo sempre els dic, bueno, si vas a dormir de matí, posa't el de matí. Encara que tu ja t'ho sàpigues, però
sí,
que
sí,
sempre
sí,
vagin canviant aquell paper, i jo el que intento és això, que el cos no ho noti massa, que sempre trobi més o menys el mateix número d'àpats, el que menja més o menys el mateix, i així.
En aquest cas, una persona que, per exemple, per motius potser físics, no pot fer exercici,
sí,
pot arribar a haver-hi una dieta personalitzada i que l'exercici tingui que ser el mínim per les seves aptituds personals? O sempre una dieta té que anar lligada sempre amb un exercici físic?
No, a veure, sempre hauria d'anar-hi. L'ideal és que sempre vagi lligada amb exercici físic. El que passa és que aquest exercici sempre ha d'estar adaptat també a la persona. No podem demanar el mateix a un noi de 20 anys que a una dona de 75. Sempre haurà d'estar adaptat. No en podrà fer tant. Una dona de 75 segur que no en podrà fer tant i no en podrà fer la mateixa quantitat. En canvi, potser aquesta dona té més temps que el noi de 20 perquè treballa i estudia a la vegada. Llavors el que hem de fer és una miqueta adaptar. O sigui, dir, bueno, doncs potser no, la dona de 75 no li vindrà de gust anar al gimnàs, però en canvi sí que podrà estar potser una hora i mitja anant a caminar cada dia. per exemple.
A diferents hores del dia, vols
clar,
dir, no?
Clar, clar. Ara, també és veritat que ens trobem a vegades amb la situació que per una qüestió d'alguna patologia la persona no pot fer exercici. Bueno, llavors jo sempre dic que, bueno, serà, en teoria serà una miqueta més difícil, perquè el metabolisme no el podrem accelerar gràcies a l'exercici. No hi haurà un gasto de més. Llavors, com que no hi ha aquesta despesa, en teoria ens haurem de portar més bé a l'hora de menjar. No podrem fer tants extres com si nosaltres, a més de fer dieta, fem exercici. A mi m'agrada que sempre puguin haver-hi extres. Jo sempre dic que el cap de setmana ha de ser cap de setmana. Si nosaltres el diumenge volem sortir a dinar, doncs sortim a dinar. O el dissabte a sopar, que hi sortim, tot i que estiguem fent dieta fins i tot per perdre pes. Penso que és una bona manera d'adaptar-nos i de que l'endemà, doncs, ai, mira, com que ja em vaig passar, doncs avui torno a fer-ho bé. El que passa que és això. Si a més no puc fer exercici, sempre ho haurà de ser una miqueta més estricta.
Una vegada una persona ha trobat el seu pes que vol, o li correspon a la seva edat, perquè això també n'hem de parlar, perquè a vegades es volen fer miracles de que, a veure, a segons quina edat voles perdre una pila de quilos, no? Sempre més s'ha de seguir fent, doncs, una dieta, o, per exemple, doncs, a partir d'aquella hora, per anar conservant aquell pes, perquè m'he fixat, i tu saps, com a dietista, que no, una persona, doncs, com a trobat el seu pes, la veus en aquell pes potser mig any, i al cap de poc dius, home, aquest està com abans, no? Què passa? És que tota la vida has de continuar després fent aquesta bona manera de menjar, que és el que tu sempre comentes,
clar,
no?
Clar, per mi si ens passa això, de que la veiem X mesos bé i de cop ja la tornem a veure que s'ha engreixat, per mi és que no ho hem fet bé. És que tot el procés, mentre ha perdut pes, sí, ha perdut molt pes, però no ho hem fet bé. Perquè realment, durant aquest procés, la persona el que ha de fer és agafar uns hàbits. Si nosaltres agafem uns hàbits, com diu la paraula, és una cosa que ja se'ns queda amb nosaltres. És una cosa que no ens n'adonem i l'anem fent perquè ens hem creat un hàbit. Llavors, si és una cosa que no ens n'adonem, no deixarem de fer-la. Perquè no ens n'estem adonant, perquè ens hem acostumat a fer allò.
Que no tens un sacrifici, vaja,
clar,
no?
De fet, la idea seria que quan nosaltres comencem a fer un tractament per perdre pes, doncs aquella persona va fent, i fem uns controls, i ve cada X setmanes, ve la consulta, i l'anem pesant, no sé què, però quan ja passa un temps, sigui el que sigui, depenent dels quilos que ha de perdre, normalment tu ja el vas veient que ja s'estabilitza. I tu ja vas veient que durant un temps, doncs a cada visita, que potser llavors ja ve cada 3 mesos o cada 4 mesos, està en el mateix pes. Això ja és un pes estabilitzat. Però com que també té el control de que cada 3 mesos ha de venir tu a pesar-se, doncs això ja fa que tingui com aquell toc d'alerta.
Sí.
I llavors allà ja ho vas veient. Jo el que sempre recomano és que un cop s'ha arribat en un pes estable, que potser no és el que buscàvem nosaltres, potser el que nosaltres buscàvem no hi hem pogut arribar de cap manera, perquè és el que dèiem, perquè a vegades, per les raons que siguin, és que per molt que fem, sembla que no arribem mai a, jo què sé, volíem perdre 15 quilos i ens hem quedat amb 11. Doncs perfecte, el fet és que ens quedem amb 11 i ho mantinguem. Doncs és això, que quan arribem en aquest pes més o menys estable, doncs mantinguem una mica el control, que no ha de ser per res, ni cada setmana, ni cada dos, ni cada mes, sinó potser ens hem de veure cada 6 mesos. I llavors aquí ja anar-ho mantenint. Quan passa això, quan ho fem bé així, són persones que normalment no tornen a guanyar pes, A veure, evidentment, sempre tens una època que en guanyes un quilo, en guanyes dos, però el següent mes els perds. I ja està.
El metabolisme, aleshores, s'acostuma amb aquell tipus de menjar, no diguem dieta. D'aquest tipus de menjar ja s'hi acostuma, també, i el cos, vull dir, ja no té tampoc tanta propensió, potser, a engreixar-se.
Sí, o sigui, el metabolisme, moltes vegades s'ha sentit allò, és que tu tens un metabolisme lent i ja no podràs fer mai més res. Evidentment hi ha una genètica, però el metabolisme és algo que nosaltres podem anar, diguem, variant una miqueta, no 100%, però podem variar una miqueta des de fora. Ho podem fer amb el número d'àpats que fem, amb el tipus de menjars i amb l'exercici. I el que és veritat és això, que el cos es va acostumant. Si tu li dones més, el cos s'acostuma amb el que tu li dones. Si tu li dones menys, també s'acostuma a menys. I no passes gana, eh? O sigui, en cap moment, quan tu t'has anat acostumant, si ho fem ben fet, a poc, en cap moment ningú et diu, és que he passat gana. Al revés, et diu, ostres, aquell dia que vaig menjar més, em vaig quedar massa tip.
Sí.
I clar, llavors, quan passa això, ja et dic que és un hàbit. Per tant, és que és difícil que ho perdis. Perquè llavors no ho perds, bàsicament, perquè quan ho perds, quan durant 3 dies menges malament, et trobes malament. És com que et trobes malament, en el fons és una tonteria deixar de fer-ho bé, no?
Volia comentar, ja perquè vull entrar en el tema de l'esport avui, per parlar-ne una mica més. Una persona, doncs, com s'ha adaptat amb aquest tipus de dieta... Es pot permetre més regals durant la setmana o no?
Quan s'ha acostumat, vols dir?
Sí.
quan ja, diguem, està en un pes estable. Mm. Bueno, depèn de què entenguem per més regals. Jo sempre dic que prefereixo que es faci un diumenge a lo grande,
sí,
que no pas que cada dia ens mengem un croissant de més. No. Que un croissant, al final, no és inofensiu, no?, perquè ni ens atipa ni ens fa,
sí,
res,
sí,
però, en canvi, cada dia anem sumant, sumant, sumant. I, en canvi, si nosaltres un diumenge, això, ja t'ho dic, ho fem a lo grande, el cos no té capacitat per, en un sol dia, haver-se quedar-se molta cosa.
Amb infusions. Es parla que el te verd, el vermell, tu m'ho diràs,
sí,
doncs que va molt bé perquè fa moure el metabolisme i tot això. És cert?
A veure, el te té una cosa que es diu teïna. El que passa que en el fons és la mateixa molècula que la cafeïna.
Però això et deu posar nerviós.
Depèn, això depèn.
Ah, pa.
Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Sí, hi ha gent que sí, el que passa que depèn del tipus de te, té més cafeïna d'aquesta, més teïna.
Val.
El te vermell i el te negre tenen més quantitat. O sigui, si és una persona que realment nota molt que es posa nerviosa, okay, doncs el vermell i el negre millor que no. Però un te blanc o un te verd, sí. El que passa que, clar, a més quantitat de cafeïna o de teïna, en teoria més accelera el metabolisme. De fet, si ara d'aquí, ara quan comencem ja en primavera i així, començaran a sortir productes d'aquests de tot tipus,
sí, sí, sí,
tant a nivell tòpic, o sigui, crema, com coses que ens haguem de prendre. I totes, ja veureu com, si ens hi fixem en els ingredients, posarà cafeïna. I és per això, és perquè accelera el metabolisme.
Mm.
El que passa que també és veritat que molta cafeïna, molt de cafè, molt de temps de beure, perquè realment ens ajudi a primar-nos. Molt.
Molt.
Molt, que a més és que no ens sentaria potser ni bé. O sigui, per aquell cafè o aquells dos cafès que ens prenguem al dia, això no ens farà primar si tot l'altre ho fem malament. A més, això només passaria si aquest cafè fos sol. I quan dic sol, és completament sol.
Buf,
o
aquest...
sigui, no pot tenir sucre ni res. Ni una miqueta de llet, ni...
El te verd, el que ho recomanaries tu,
sí,
per fer una infusió?
Sí, per què no? Sí, sí, perfecte, sí.
Molt bé.
Sí, té antioxidants, està perfecte.
Vinga, ens anem a posar en l'esport. Posar-se en forma. Quant de temps pot tardar un esportista vindre a la teva consulta i dir, escolta, jo vull començar-me a posar-me a fer triatlons o fer algun tipus d'esport una miqueta en sèrio? Quant de temps pot tardar a posar-se en forma amb l'exercici que li toqui, de lo que vol fer, i doncs en forma nutricional?
Clar, és difícil de dir, mesos o un període, perquè depèn molt d'on vingués, si és una persona que ha fet exercici anteriorment o si no. Llavors, depenent d'això, llavors també dependrà molt del tipus d'exercici. A nivell de menjar, és molt senzill. És que realment és molt senzill, perquè a més és un esportista. Si a més estem parlant d'aquests tipus d'esports, un triatló, una cosa així, que tenen molta demanda energètica, realment a aquestes persones els hi fem menjar molt. Molt, molt. També el bo que tenen, jo sempre...
Encara que no tinguin molta gana, els feu menjar molt, o no?
Intentem que mengin força. Si no tenen massa gana, ja tenim truquillos. En aquest cas, doncs, o sigui, per exemple, si amb una persona que vol perdre pes li diem que posi poc oli, doncs a aquesta persona li posarem que a la pasta i a tot arreu posi moltíssim oli d'oliva, que li va molt bé perquè té vitamines, té minerals, té antioxidants, que li va perfecte per fer l'exercici, i a més li dona un plus d'energia. O sigui, es tracta a vegades d'aquests secrets. El que passa que normalment, si fem exercicis d'aquest estil, que són hores d'exercici al dia, la persona ja té més gana. Es tracta molt de fer millor el repartiment. També aquí, amb exercici, també és veritat que cada vegada menys, però encara hi ha gent que es pensa que ha de fer un plus de proteïnes. I jo segueixo dient sempre el mateix. Les proteïnes, sense adonar-te'n, en menges més del compte. Llavors, no cal que mengem 3 quilos de pollastre. Més val que ens mengem un bon plat de pasta, un bon plat d'arròs, que no pas el pollastre que ve després. Amb esportistes, sempre millor hidrats de carboni. El que passa que normalment s'obliden molt de les fruites i les verdures. I fruites i verdures crues són indispensables per ells, perquè si no, no tindran vitamines i minerals. Quan fan esports de llarga durada, necessiten, a partir de l'hora d'exercici, necessiten, a part de l'aigua, necessiten electròlits i necessiten moltes vitamines, perquè si no, les reaccions que s'han de fer al cos es queden parades.
Els electròlits què són?
Els electròlits són les sals minerals, tot el que sigui el sodi, el potassi, vale? Qualsevol calci,
aquestes begudes que, per exemple, hi ha isotòniques, no?
Sí, sí, es poden utilitzar d'aquestes. Aquestes s'ha de veure si a més porten sucre o no porten. Normalment el sucre, home, si ens el podem estalviar millor, fins i tot en aquests casos, i no només prendre'l depenent del tipus d'entrenament que fem, depenent de la durada i tot.
Si volguéssim posar-nos en forma, doncs, a mig any, diguem-ho així, poso una data, quins requeriments s'hauria de complir, doncs, amb aquesta persona?
A nivell de dieta?
Sí.
A veure, aquí hauríem de veure molt el tipus d'esport que fa, I el tipus d'entrenaments. Pensem que normalment els entrenaments aniran per... Si, per exemple, s'està preparant per alguna prova i la vol fer d'aquí 6 mesos, doncs abans no arribi la prova hi haurà períodes. Doncs potser estarà 2 setmanes fent un tipus d'exercici i fent un altre. Llavors el que s'ha de fer una miqueta és mirar quins períodes farà, perquè si fa alguna, algun moment més de càrrega esportiva, doncs aquí potser s'hauria de donar algun suplement més.
Suplement? Amb quina classe vols dir? Per exemple, en forma de pastilles?
Sí, el que passa que seria només, quan jo parlo de suplement, jo només parlaria d'un suplement vitamínic, eh? O sigui, un suplement vitamínic, un tipus multicentrum, d'aquests que ho porten tot, té la A a la Z, diuen. Doncs aquest, però això en el cas que no mengi bé, eh? Realment, si mengés bé, jo fins i tot en aquests casos, és que jo no donaria res. També està molt de moda donar aminoàcids, que els aminoàcids són com les peces que formen una proteïna. Bueno, hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no. Jo també segueixo pensant que si mengem del tot i variat, no hi ha problema. El que passa que, clar, no a tothom li agrada tot, eh? Llavors, ha estat una mica això de mirar, si la persona li agrada tot i està oberta a menjar el que nosaltres li posem, jo diria que no cal cap tipus de suplement. Una altra cosa és que quan faci l'exercici, si és de llarga durada, en aquesta aigua, a més s'hi posi alguna cosa, com deia abans. Però si no... abans i després de l'exercici no té per què prendre's cap tipus de suplement ni barretes energètiques. Pot fer-ho tot amb alimentació convencional. Per exemple, són fantàstics els fruits secs per als esportistes, ja dic l'oli d'oliva, en aquest cas poden menjar una mica més de greixos, el que passa que siguin greixos bons. A vegades cauen en l'error que com que ja gasten molt, doncs llavors mengen una miqueta el que volen. I, doncs mira, menen de gust dònuts, doncs vinga, dònuts. Doncs no té per què, perquè són greixos dolents, no cal que els mengin. De tant en tant sí, però no com a norma.
Per exemple, una dieta per un tipus d'aquestes persones que es volen preparar, que estan ja preparat, que volen estar en forma en aquests 6 mesos, per exemple, una dieta d'un dia, posem-la així a l'atzar, tu, doncs d'un dia, què els hi posaries? Des de l'esmorzar fins a l'hora d'anar-se'n a dormir.
Aquí hauríem de veure les quantitats, dependrien de cada persona, vale? Si és home, si és dona, si és el tipus d'exercici, i llavors jo sempre diria, la base sempre serà d'hidrat de carboni, és a dir, començarem el dia amb un bon entrepà. Jo diria amb un bon entrepà, amb algun làctic, ja sigui un got de llet o posar-li formatge a l'entrepà.
Un bon entrepà, què vols dir, gros?
Sí. Clar, aquí jo ja dic, les quantitats ja dependran una miqueta de la persona.
O està de l'alçada i de tot això que dius tu, no?
Clar, quan estem parlant de personalitat seria això, seria una miqueta dir, doncs tu has de menjar 50 grams de pa on pots menjar 120,
val?
Aquesta és la diferència. Llavors, ideal si aquest entrepà pot ser amb pa amb tomàquet, perquè aquí ja tenim alguna cosa de vitamines, amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra, i llavors, a més, posem-hi alguna peça de fruita en aquest esmorzar. Per tant, ja tenim un esmorzar molt complet. Podem fer un mig matí, jo sempre recomano que fem un mig matí. El mig matí pot ser o bé una altra fruita, o bé un làctic, o bé un altre mini entrepà, depenent de la quantitat que haguem menjat al matí. A l'hora de dinar faríem un bon plat de pasta, d'arròs o de llegums, i acompanyat d'una bona amanida. Vale? Però quan dic una bona amanida no és allò, posem l'amanida per 4 i en pico 2, no, una bona amanida, una bona ració, i llavors una petita ració de proteïnes, que seria carn, peix o ous.
Sembla mentida, que els dietistes nutricionistes sempre el que és la carn i tot això, ens sembla molta gent que hem de posar un bon tros de bistec, que és el que ens aporta de tot, i resulta que vosaltres
però això saps què ho fa? Quan els nens, quan no volen menjar-se l'entrepà, la mare que li diu, menja't el pernil, el pa si vols deixa'l. Sí. Quan jo diria al revés. Mira, el pernil deixa-li i menja't el pa, que és el que et dona l'energia.
Sembla mentida, sembla mentida. Sí.
A veure, evidentment, que si parlem d'un nen necessita alguna de proteïna perquè està creixent.
Sí.
Però ja dic, la proteïna, fins i tot persones que no els agrada massa la carn, es passen de proteïnes. Per tant, jo sempre dic que no és una cosa que ens hagi d'atabalar. Ens ha d'atabalar més la bona ració de verdura i de fruita que no pas l'altra. Que al final una bona ració de verdura costa més de menjar, perquè una bona ració t'atipa més. En canvi, un tros de carn va, posa'm en un altre tall.
Sí, és més
així. Llavors, bueno, aquí acabaríem el dinar amb una fruita, seria ideal, o fruita o làctic, també. El berenar tornaria a ser com al mig matí, una mica en funció del que haguem dinat, del que haguem berenat, lacti, fruita. I el sopar, doncs jo diria el mateix, alguna ració d'hidrat de carboni. El que passa que el sopar, a no ser que l'endemà tinguem un entrenament molt llarg i important, l'hidrat de carboni, és a dir, la pasta, l'arròs, fem una ració més petitona. O sigui, jo diria la meitat de quantitat que hem fet al migdia. però tornem a estar amb el mateix. Una altra ració de verdura i una altra ració de càrnic, de proteïna, de carn, peix o ous.
El peix per què es recomana tant com se fa qualsevol tipus de dieta? Aquesta no sé si l'esportiva també li posaries molt de peix.
Sí, té greixos més cardiosaludables que no pas la carn. La carn té greix saturat, que és més dolent pel cos, i en canvi el peix, si és peix blau en aquest cas, té un greix cardiosaludable, és un greix bo. I a més, si és peix blanc, directament no té greix. O sigui que, diguem que el peix té com més, com diria, dona més joc. A més, té uns altres tipus de minerals, per exemple, té molt iode, perquè al final ve del mar. És diferent, dona més joc.
També, quan parlem de peixos, tot el que es closca, també massa quantitat, no és recomanable. És dir, gambis, camarlà, per exemple, així es diu que pot produir àcid úric, o no sé si ho dic bé, o alguna història d'aquestes.
Sí, és d'aquelles coses que sempre s'han dit, és com l'ou, que sembla que no es podia menjar. Això ha anat canviant una miqueta, ja no hi estem tan d'acord. Primera, que al final, de marís, quantes vegades en mengem l'any? Tampoc en mengem tant. Doncs jo diria, mengem-ne, que no hi ha problema. Si tot l'altre ho fem bé, no serà pas per això que ens pugi l'àcid úric, serà per altres coses.
No.
L'àcid úric, de fet, puja amb les proteïnes gairebé en general, llavors hi ha moltes altres coses que ens ho faran pujar. Ja dic, penso que tampoc n'abusarem massa de marisc.
Un esportista, com està de cap de setmana, que tu dius que pots permetre-se, si es pren algun cubat o alguna cosa d'aquestes, això què? Perquè, esclar, això, aquest, un dia d'aquests, Sílvia, va veure amb una meva companya, que s'estava en aquell moment, doncs, prenent, i una altra companya li posa això, 500 calories, i va posar...
Si mirem les calories, o sigui, llavors ja sí que directament plegarem, no en prendrem més, en sèrio, em sembla. Jo dic el mateix, com amb tot, sense abusar, perquè fem esport o no fem, no és saludable l'alcohol, però bueno, sense abusar no hi ha problema. Ara també et diré que normalment les persones que fan esport, i aquests tipus d'esport, aprofiten el cap de setmana per fer-ne més. Llavors, és, al final el que canvia no és només que facin esport, sinó que canvia el seu estil de vida. Són persones que acaben sortint menys de nit perquè l'endemà s'han d'aixecar. Per tant, si un dia l'endemà no tenen prova i volen sortir, volen veure alguna cosa, tranquils que ho cremaran.
Que disfrutin.
No, que disfrutin, perquè si no, al final...
Mira, aquí tinc una pregunta que no sé d'on te la vaig treure, que jo no sé què vol dir. Factors antropomètrics.
Antropomètrics.
Que no sé què vol dir això.
L'antropometria és el cos. És, nosaltres el considerem, fem un estudi antropomètric i el que mirem és el percentatge de greix que tens al cos, el percentatge de massa muscular, l'oci i l'aigua que tens. Que és això, és l'antropometria.
Però a veure, com pots saber, per exemple, una persona quanta massa muscular té, quanta ossada té, per exemple? Si és, com es calcula?
Hi ha diferents mètodes. El més senzill i és el més habitual que fem servir en consulta, perquè és el més ràpid, és una bàscula, que el que fa és no ho noteu. Vosaltres quan veniu no ho noteu, però jo us faig descalçar i normalment amb mans o peus el que fa és fer una petita descàrrega elèctrica que passa per tot el cos i calcula l'aigua que hi ha en el cos. Llavors, a partir d'aquesta aigua que ell troba, que la màquina troba, fa els càlculs de la resta. Això és el que es fa així, diguem, per fer el mètode més ràpid. Amb esportistes, jo el que recomano és no fer-ho tant amb això, que això té variabilitat, perquè depenent de si, per exemple, abans de venir has begut un got d'aigua, si no l'has begut, si tens retenció de líquids, com que depèn de l'aigua que tens al cos, poden haver-hi variabilitats. És a dir, si tu has vingut al matí un dia i la setmana que ve vens a la tarda a pesar-te, pot variar aquest número. En canvi, amb esportistes el que mirem és d'acotar el menys possible, que no hi hagin errors, i es fa amb un aparell, que es diu un caliper, i que el que es fa és, així parlant clar, el que agafem és agafem la xitxa i mesurem la xitxa.
Ah,
tenim com és com una pinça i el que es fa és calcular unes zones concretes, si són homes unes zones, si són dones unes altres zones, i aquí no depèn ni de l'aigua ni de res. Llavors aquí fem el càlcul també en fórmula matemàtica.
Clar, això deu ser més aviat després mirar la massa muscular, més que tot,
sí. I ho mirem precisament perquè a més massa muscular necessitaràs una miqueta més de menjar. I, en canvi, si tens més proporció de greix en el cos, doncs amb menys menjar aconseguirem que t'aprimis. Si no, no. Llavors aquesta és la diferència.
Digue'ns una cosa, que això a les senyores d'una certa edat, com jo, doncs ens agrada que ens ho diguis. Quina és beguda o menjar que ajudi a perdre líquids? Perquè sempre quan arribes a una certa edat, doncs sempre et diuen és que s'inflen les mans, hi ha gent que se li inflen les cames, no? Què podríem fer per perdre?
Jo la primera, bueno, mira, que no tinguem un altre problema, no? Que no hi hagi una hipertensió. Que si hi ha una hipertensió, aquí ja és un altre tema, normalment t'acabaran donant un diürètic. Si et donen un diürètic, normalment ja no tindràs aquesta retenció de líquids. Si no hi hagués cap problema de tot això, d'una hipertensió, d'una diabetis, doncs beure aigua, que és el que no fem.
Però a veure, si no hi ha set, és igual.
És que precisament, a mesura que ens anem fent grans, perdem la sensació de set. I quan bevem ja és tard. Llavors, els nens sempre van amb una ampolla d'aigua, però a mesura que ens anem fent grans, ens sembla que no tenim set i potser podem passar un dia sense beure.
Ah, és a dir, com doncs més gran te vas fent...
Doncs aquí és l'error que cometem. Si no bevem, el nostre cos retendrà líquids. En canvi, si bevem, els anirà expulsant. Llavors, una seria això, a nivell de begudes, beure aigua. Beure aigua. Si anem a rizar el rizo, agafem una aigua que sigui baixa en sodi. Ara ja cada vegada són més les aigües que ho posa, però posa en baixa mineralització. Vale? Doncs agafar un tipus d'aigua que sigui de baixa mineralització, que tingui baix en sodi, i llavors, doncs, home, no posar massa sal. No posar massa sal als aliments i tenir en compte aliments que, tot i que no li posem nosaltres la sal, però que ja en porten. Serien tots els aliments que són envasats. Tot el que puguem menjar natural, que ho comprem nosaltres i ho preparem, sempre és millor, perquè no tindrà tanta sal. Però com que la sal conserva, llavors qualsevol aliment envasat, sigui congelat, sigui amb llauna, sigui el que sigui, porta sal. Llavors és tenir-ho en compte. A vegades és aquesta, és una sal que en diem sal amagada, que no ho sabem, però que està allà. Llavors, si en fem un excés, sí que retindrem més líquids.
Molt bé, Sílvia, avui ho deixem aquí. Hem començat una miqueta tard, degut doncs, a veure com és explicant d'aquest incident, però crec que ha estat molt interessant per poder parlar d'aquests esportistes que hi ha vegades, doncs, els hi va prou bé escoltar una recomanació com la teva.
I cada vegada va més, eh?
I bé, aleshores ja saben que la Sílvia Vendrell té la seva consulta al veïnat de Sant Pere, al costat de la farmàcia, directament, ja ho dic així, no?
Molt fàcil.
Molt bé, Sílvia, moltíssimes gràcies, fins a la propera edició.
A tu.
Adéu.
Ara i aquí, el magazín pensat per tu, on trobaràs espais seleccionats, informació, tertúlies i la proximitat de l'emissora que t'escolta. Restaurant Cal Lucas et presenta el menú especial de cap de setmana per només 16 euros i una gran varietat de carns, peixos i pizzas. O si ho prefereixes, vine de tapes. Restaurant Cal Lucas, a la carretera Nacional 2, a l'entrada de Tordera, i al telèfon 93 764 1591 per reserves.
Osoco li ofereix tots els serveis informàtics que pugui necessitar, tant per particulars com per empreses. Venda i instal·lació de tot tipus d'ordinadors, perifèrics i complements. Servei tècnic i manteniment amb resposta ràpida. Projectes, enginyeria, assessoria i xarxes per la seva empresa. Formació bàsica o personalitzada. Osoco Serveis Informàtics, carrer Puigverd 24. Telèfons 93 765 1914 i 622 07 1914.
Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars als articles d'opinió més destacats dels diaris a...